Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Avui comencem la Linterna COPE Catalunya i Andorra parlant d'un altre cop de l'incendi del Baix Ebre, però en aquesta ocasió hem de parlar d'una mort. Un bomber ha mort tot just aquest dijous a la tarda mentre treballava en les tasques d'extinció d'aquest incendi de Paüls del Baix Ebre. Segons confirmen els bombers, es tracta d'un membre dels equips de prevenció activa forestal, personal especialitzat en tasques de prevenció i de suport en l'extinció d'incendis. El cos de bombers detalla que l'home estava treballant amb eines manuals per consolidar el perímetre en una zona escarpada del flanc dret entre Paüls i Alfara de Carles. I per causes que s'investiguen, s'ha precipitat per un desnivell. Segons apunta el diari de Tarragona, el bomber s'hauria desmaiat, possiblement per un cop de calor, i llavors s'hauria precipitat per un barranc d'uns 20 metres. S'ha activat de seguida el dispositiu d'auxili de rescat i un helicòpter del SEM. L'ha portat a l'Hospital de Tortosa en estat crític, però després, poc després, ha mort. El SEM ha activat també els equips de psicòlegs per acompanyar la víctima, la família de la víctima i els companys. També la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments, òbviament, ha hagut d'obrir una investigació per determinar les circumstàncies i causes dels fets. Hem de dir que els EPAF són els tècnics que presten servei al grup d'actuacions forestals en els incendis i s'encarreguen d'obrir vegetació, preparar espais per fer-hi extinció i de treballar mentre el sol crema per poder refredar-ho. Pel que fa a l'evolució del foc de Paüls, hem de dir que per aquesta banda és positiva i els bombers esperen poder donar l'incendi per controlat al llarg d'aquesta tarda. Però, malauradament, hem de parlar de la mort d'aquest bomber. I així ho han fet extensiu també. Els bombers han fet un tuit en el que lamenten, òbviament, la mort d'aquest company de l'equip de prevenció i actuació forestal en aquest accident d'avui a la tarda i on envien una abraçada molt forta a la família i als companys. Des d'aquí també ens afegim aquest condol per la mort d'aquesta persona que estava treballant per extingir, per ajudar a extingir aquest foc que fa dies ja que crema un munt d'hectàrees al Baix Ebre. El nostre condol i el nostre suport a tots els bombers, que no els hi donem gaire importància quan no passa res, no? Però ells estan allà treballant, a peu de canó. Passen tela, eh? Tela marinera. Hi ha alguns que porten molts dies sense dormir o dormir molt poc. A vegades amb uns equips que no són suficients. I malauradament, avui hem hagut de començar parlant d'aquesta mort d'aquest bomber. En l'apartat de les notícies de l'actualitat en aquest programa, la companya Yolanda Bernal ens donarà més dades, si es coneixen, sobre aquest bomber que ha deixat la seva vida entre aquest país que està en flames, almenys una part del nostre país de Catalunya. Linterna COPE Catalunya i Andorra. La vida continua i aquest programa també ho ha de fer. 7 i 3. Bona tarda, benvinguts.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, i atenció perquè el que ens hem de fixar ara també és amb el temps que faran les properes hores i atenció perquè arriba un embussament d'aire fred entre els 10 i 15 graus sota zero a uns 5.000 metres d'altura que contrastarà amb els valors de més de 30 graus que s'assoliran a la superfície. Aquesta diferència farà créixer amb força les nuvolades que acabaran donant precipitacions i que en molts casos seran forma de tempestes fortes. Aquest divendres la nuvolositat serà entre variable i abundant durant tot el dia amb núvols més complicats al sud al matí i amb ruixats al litoral i al prelitoral del centre i sud de Catalunya. A la tarda les nuvolades creixeran amb més força al nord i les tempestes seran freqüents a l'interior de les comarques de Girona, al nord de Barcelona i en punts de l'Alt Pirineu. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que poden descarregar amb forta intensitat i fins i tot poden anar acompanyades de calamars o de pedra. La temperatura es mantindrà sense canvis, però això sí, refrescarà força en el moment de la tempesta. Anem ara a saber com es circula per les principals vies. Servei Català de Trànsit, Lorena Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, comentar algunes de les principals afectacions. No n'hi ha cap d'extraordinària, únicament, com és habitual a aquestes hores, doncs retencions habituals, cues intermitents a la C32, a l'altura de Sant Boi de Llobregat, en sentit nord cap a Barcelona, amb 2 quilòmetres de cua. També unes retencions puntuals a la 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, en sentit Lleida, amb lentituds que arriben fins als pràcticament 2 quilòmetres. També algunes aturades intermitents a la C60, a Argentona, en sentit Mataró, en sentit sud, amb lentituds que arriben fins als 2 quilòmetres. També algunes aturades a la C31 entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, en sentit Girona, amb 3 quilòmetres de lentitud. I també aturades molt intermitents, molt puntuals, a la B23 entre el Papiol i Molins de Rei, on hi ha tot just la sortida Martorell en l'enllaç amb la A7 en sentit Girona, P7 en sentit Girona. I de moment això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Lorena, per la informació. Lorena Moreno, des del Servei Català del Trànsit. I atenció, perquè avui comencem el programa amb aquesta mala notícia. I com dèiem, hem de continuar. I atenció, perquè parlarem de la sanitat catalana, com estem fent al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, perquè està afrontant un repte demogràfic significatiu. Ja sabeu que estem en uns anys en què molts metges es jubilaran i cada cop hi haurà menys. I què passa? Que el 25,7% dels metges col·legiats a Catalunya ja són nascuts a l'estranger, majoritàriament de fora de la Unió Europea. Com ens afectarà això? Què està passant realment? Té tota la informació el company Ricard Álvarez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
No hi ha res amb més orgull que nosaltres sent nosaltres.
Amb tota la nostra creativitat, imaginació i lluita.
Amb tota la transgressió i la valentia.
Amb la nostra manera de fer i de ser cultura.
Amb tot l'orgull. 28J, per una cultura diversa. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegran queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Liderar no es només anar al capdavant, es avanzar plegats. Renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya Lidera, un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sola con su espíritu, sola con su amor.
afronta una greu manca de metges, especialment agreujada pel pic de jubilacions que es preveu entre el 2023 i el 2026. Aquest dèficit afecta sobretot especialistes com la medicina de família, geriatria o psiquiatria, i és més greu als hospitals comarcals on costa captar talent. Tot i l'augment de places de grau i de residència, la resposta ha estat insuficient. Això s'hi suma al canvi de prioritats laborals de les noves generacions que aposten per una millor conciliació i menys hores de feina. Davant d'aquesta situació, una de les solucions més efectives a curt termini seria agilitzar la convalidació de títols de metge formats fora de la Unió Europea. Actualment recordem que molts professionals estrangers ja treballen o viuen a Catalunya, però es troben atrapats en processos lents i burocràtics que els impedeix exercir. Si compleixen els requisits, el reconeixement dels seus títols hauria de ser molt més ràpid. Això permetria incorporar-los al sistema sanitari i alleugerir la pressió assistencial, especialment en zones amb més dificultats per cobrir places. A més, caldria reforçar aquests equips amb altres perfils professionals per reduir la càrrega burocràtica dels metges i millorar l'eficiència del sistema. I com veu tot això el Col·legi de Metges de Barcelona? Doncs el Ricard Álvarez ha parlat avui amb la seva secretària general, la Sònia Miravet.
La sanitat catalana s'enfronta a un desafiament important: la manca de metges, accentuada per un gran nombre de jubilacions i la dependència de professionals estrangers. La Sònia ens ha detallat l'abast d'aquest problema.
Doncs la falta de professionals, sobretot falta d'especialistes, no? És el que ens trobem en aquest moment. Es posa de manifest sobretot amb aquelles, ho hem comentat, amb aquelles especialitats potser més generalistes, no? Metge de família, geriatria.
Aquest any s'espera el pic de jubilacions, amb 1.200 metges només a Barcelona. Aquesta situació és el resultat d'una manca de planificació de fa temps, ja que formar un metge requereix molt de temps. Les conseqüències directes és que s'han de cobrir aquestes vacants amb metges formats a l'estranger.
No ha estat així i ara ens trobem amb una dificultat en què tenim, doncs, aquestes jubilacions i tenim llocs, no?, per ocupar. I per això també, doncs, hi ha aquesta migració, no?, de metges formats en altres països, que evidentment són molt, molt benvinguts i que també, doncs, hem d'adequar, no?, l'atenció, doncs, en aquest aspecte.
Les demores en les cites amb especialistes hospitalaris són una conseqüència directa d'aquesta manca de professionals, afectant la qualitat de l'atenció als pacients. Des del Col·legi de Metges de Barcelona es proposen mesures urgents per revertir la situació.
Alliberar hores de metge és molt important, són accions que es podrien fer immediatament i amb això sí que milloraria molt la qualitat i l'atenció, no? I que no hi hagués tanta demora en aquest sentit. Clar. Aquesta hauria de ser una. L'altra, que potser és més a mig termini, però també hi ha accions que es poden fer, és el tema del reconeixement d'aquests títols de professionals formats en països extracomunitaris però que tenen el títol de l'especialitat.
La sanitat catalana necessita solucions ràpides i efectives per garantir una atenció de qualitat a tots els ciutadans. I al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la Carmen Flores, presidenta de l'Associació del Defensor del Pacient, que ens ha explicat que, tot i que l'experiència amb aquests metges no és dolenta, la causa del problema rau en la gestió del personal sanitari propi.
Sí que és verdad que és molt curiós que tengan que venir médicos extranjeros a cubrir plazas de médicos que los han echado. Es decir, los han echado, literalmente.
La formació dels metges espanyols, sufragada amb diners públics, no sempre es veu recompensada, ja que molts professionals marxen a l'estranger o a altres comunitats autònomes buscant millors condicions laborals i remuneració. És fonamental retenir-los i recuperar els que ja han marxat. Carmen Flores subratlla que tant metges com infermers estan maltractats a nivell laboral i econòmic, fet que es tradueix directament en la qualitat assistencial.
Trabajaba 18 horas. 18 horas, un anestesista, me juego la vida. Un médico, 24 horas en urgencias, me juego la vida. Pero es que además él también se la juega, porque lo que le salga mal, a quien van a denunciar es al médico, cuando en realidad son las administraciones las responsables de lo que está pasando en la sanidad española.
Aquesta problemàtica afecta directament l'atenció primària, on molts dels metges contractats de fora no tenen l'especialitat de medicina de família, sinó altres formacions. Encara que es contracten per cobrir la manca, la llei és clara sobre la necessitat d'una preparació específica i la manca de transparència sobre la titulació dels professionals en alguns casos és molt preocupant. Tot plegat, la falta de metges i infermers impulsa un increment alarmant de les llistes d'espera.
La llista d'espera ara mateix estan posant en grave risc la vida y la integridad física de los pacientes que están esperando. Yo siempre digo, porque es real y nadie se ha atrevido a decirme que es absolutamente falso, el 100% de las personas que están esperando una prueba, una intervención quirúrgica, una cita con el especialista, el 100% llega con agravamiento.
Davant d'aquesta situació crítica, l'Associació del Defensor del Pacient anima la ciutadania a denunciar quan les llistes d'espera són excessives i posen en risc la seva salut. La responsabilitat recau directament en les administracions, a qui acusa de no saber gestionar la sanitat pública, el que considera el millor que tenim i que entre uns i els altres l'estan rematant.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Estás congelado? ¿Helado? ¿Frío?
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
¿Templado? ¿Caliente? ¿Te quemaste? Has llegado al mejor cine...
¿Pero qué es esto?
...de todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
Oye... Me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La majoria de nosaltres, qui més qui menys, farà unes setmanes de vacances aquest estiu, però no tothom s'ho pot permetre. Segons dades de l'Indescat, l'Institut d'Estadística de Catalunya, un de cada tres catalans no pot parar ni uns dies. Una de les causes és la precarietat laboral. Hi ha moltes persones que enllacen una feina amb l'altra per intentar sobreviure i han de renunciar al temps personal. Si hi ha un col·lectiu que sap molt bé què és això de no fer vacances, són els autònoms. En sectors com la restauració o els serveis, l'estiu és una font d'ingressos que no es pot desaprofitar. Iolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. El que està clar és que si un autònom tanca, encara que sigui uns dies, doncs no factura. I si no factura, no pot pagar despeses. I els nous emprenedors que acaben de posar en marxa un negoci tampoc no es poden permetre el luxe de desconnectar. Aquesta és la dura realitat de l'autònom. La Cristina Pérez és la delegada de la patronal del sector ATA Catalunya i ens ha aportat un altre factor, la desconnexió, en aquest cas digital. Doncs és pràcticament impossible perquè el negoci ha d'estar està sempre actiu.
Jo, per exemple, quan marxi, que jo sí que faré unes minivacances, però les faré, jo m'emporto tot el material, m'emporto el portàtil, m'emporto el telèfon, m'emporto el certificat digital, és a dir, a mi em truquen, tinc un e-mail o tinc el que sigui, jo haig de contestar. No em puc permetre no contestar. Bueno, és que jo no sé com m'anirà el negoci al setembre. Jo no sé com m'anirà el negoci a l'octubre. Llavors, jo haig de patir una mica i d'intentar, doncs, bueno, mantenir clientela, mantenir una mica el que és el negoci actiu, per si de cas.
Com deies, un de cada tres autònoms diu que no pot fer vacances. És una xifra semblant a la d'altres anys, però hi ha alguns factors que aquest any hi poden incidir una mica més. És el cas, per exemple, de que a molts treballadors autònoms se'ls estan reclamant les prestacions que van rebre per la pandèmia. Són uns 3.000, 4.000 euros que desequilibren els comptes i pot provocar, doncs, que aquests professionals es quedin sense vacances, que són molt necessàries per un tema de salut mental, però també de conciliació familiar.
Si podràs fer o no podràs fer vacances, si podràs o no tenir una mica de descans, de desconnexió, i ja no només de vacances, d'estar amb la família, perquè evidentment tothom tenim vida i durant el que és l'època laboral doncs tothom anem desbordats i no prestem atenció a qui hauríem de prestar. Llavors, les vacances també és un període de conciliació i és un període d'estar amb la gent que vols. Home, no sapigués si ho podràs fer o no, pel cervell això no ha de ser bo.
La Cristina Pérez és advocada laboralista, és autònoma. La justícia és inhàbil durant el mes d'agost, però dins del seu àmbit hi ha qüestions per les que pot estar operativa, com un acomiadament que es produeixi ara al juliol, i això pot implicar que s'hagi de fer una conciliació a l'agost. I després hi ha sectors on ara mateix ni es plantegen tancar l'estiu, com l'hostaleria. En aquests casos es tracta de fer un canvi i fer vacances quan la majoria de gent està treballant.
Ara bé, com a autònoms que som, si s'ho pot permetre, evidentment agafarà les vacances en un altre període de l'any, doncs que la cosa doncs sigui més baixeta. Al desembre, un restaurant de costa, doncs jo no sé ni si estarà obert. Llavors han de fer una mica el canvi. Quan la majoria de la població fa vacances, doncs hi ha autònoms que treballen i gràcies a ells doncs nosaltres podem passar un estiu doncs millor.
Exacte.
Perquè al final se'ls ha d'agrair. El tema hostaleria i turisme és un agraïment.
I una dada per reflexionar, eh? El 12% dels treballadors per compte propi asseguren que fa més de 3 anys que no descansen durant l'estiu.
I, evidentment, no poder desconnectar ni uns dies de la feina té un impacte en la salut física, però també mental, perquè augmenta l'estrès crònic, l'ansietat i fins i tot el risc de depressió. Està demostrat que descansar un temps de la feina no hauria de ser un luxe, és una necessitat.
Exacte. La Mireia Utzet és investigadora del Centre d'Investigació en Salut Laboral i doctora en Salut Pública, i ens ha deixat molt clar que hi ha molta literatura científica que demostra justament això, que no parar ni uns dies, no fer vacances, té un impacte directe en la salut dels treballadors.
Aquest impacte en la salut pot ser des de problemes musculoesquelètics fins a problemes de salut mental com depressió, el burnout, angoixa, etc. O també problemes físics com accidents cardiovasculars. El fet de no poder fer aquesta parada, no, aquestes vacances a les quals tenim dret, no, per llei, implica doncs que aquest deteriorament físic i mental es va acumulant.
I ens podem preguntar quants dies seria necessari parar l'any per evitar un impacte negatiu en la nostra salut. Aquí la Mireia Utzet reconeix que és molt difícil posar una xifra concreta perquè al final doncs això tindrà a veure amb el tipus de feina i amb la sobrecàrrega que tingui cada treballador. N'hi haurà que amb 15 dies tindria prou i d'altres necessitarien 2 mesos.
Però al final també dependrà això, dependrà de quin és el nivell d'estrès al qual està sotmesa la persona, no? Perquè, clar, si s'ha demostrat també que si les persones estan sotmeses a un elevat estrès a la feina durant tot un any, probablement, encara que facin aquesta parada per vacances, s'emportaran una motxilla carregada d'estrès. Si són persones que el nivell d'estrès és més moderat, seran més capaces de fer les vacances de manera efectiva.
És important descansar, però també fer-ho amb qualitat. Hem de saber desconnectar digitalment, i l'empresa ho ha de respectar, però no podrem oblidar el component econòmic que afecta a tantes famílies.
Que no rebi mails, que no rebi notificacions de la feina, a no ser que hi hagi un acord per urgències o emergències. I l'altre és, per tenir una qualitat de les nostres vacances, és si efectivament tenim les condicions socials i econòmiques per efectivament gaudir de les vacances i poder parar. Hi ha moltes persones treballadores, no? A l'estat espanyol i a Catalunya és una tercera part de les persones que treballen no poden fer vacances, ni una setmana.
I quan no sigui possible parar ni uns dies, els experts recomanen fer petites pauses diàries, fer un passeig, llegir un llibre, fins i tot desconnectar una estona del telèfon mòbil. Evidentment, no substitueixen el dret a un descans prolongat, però sí que pot ajudar a rebaixar una mica l'estrès acumulat.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tiri, tiri, tiri. Bueno, llegados a este momento, voy a hacer un inciso muy rápido. Con la fórmula coche-casa de Línea Directa, al juntar tu seguro de coche con el seguro de hogar, puedes ahorrar como nunca, como lo oyes. Junta tu seguro de coche y tu seguro de hogar y ahorra directamente. No te lo pienses más, llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Te recuerdo, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y ahora ya sí, ahora ya podemos seguir.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Atención con el dato. España ha perdido en las últimas tres décadas 27.000 vidas y 25.000 millones de dólares a causa de los fenómenos extremos meteorológicos. Hoy vamos a hablar sobre ello con Abel López, que es doctor en geografía por la Universidad de La Laguna y desde hace 10 años forma parte de la Cátedra Universitaria Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna. Ha desarrollado también múltiples proyectos y artículos vinculados a esta temática, como la adaptación al cambio climático, la planificación y la gestión de emergencias y la evaluación local de riesgos. Le vamos a saludar, señor López, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes, un placer.
¿Qué está pasando con la meteorología? ¿Realmente estamos hablando de cambio climático? Todo y que hay muchas personas, y estarás conmigo, que niegan que exista tal fenómeno.
Es evidente que detrás de esas cifras que has dado, pues una parte de responsabilidad detrás de ella está el cambio climático, ¿no? Sabemos que los eventos extremos se están intensificando y están ganando en frecuencia, y eso es una realidad innegable. Después es cierto que no todo es culpa del cambio climático, sino que esos eventos extremos den lugar a ese número de fallecidos y a esa cantidad de pérdidas económicas, hay detrás un factor humano, que es básicamente pues cómo nos hemos constituido como sociedad en estas últimas décadas, cómo hemos ocupado el territorio, y eso ha dado lugar a una alta vulnerabilidad, a una gran exposición, que se traduce en que cuando tenemos eventos extremos sobre nuestro espacio, sobre nuestro territorio, pues causan muchísimos daños.
Uh-huh. Es cierto que España es el octavo país más afectado por ese cambio climático en las últimas tres décadas. ¿Qué pasa con España exactamente?
Pues básicamente hay un factor inherente a esa conclusión, ¿no? Que es la alta vulnerabilidad de nuestro país de cara a los eventos extremos, principalmente a las inundaciones. Hemos ocupado muchos espacios en altos territorios de riesgo, y eso se da lugar a que cada vez que tengamos episodios como la reciente Dana, pues se traduzca en muchísimos impactos socioterritoriales, tanto en víctimas como en daños económicos. Hemos construido al final sin tener en cuenta la variable riesgo, y eso se traduce en lo que tenemos en el presente, una alta vulnerabilidad frente a los eventos extremos y aún mayor en contexto de cambio climático.
Uh-huh. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos adaptarnos a ese cambio?
Pues aquí entra la palabra clave, que es adaptación, y hablar de adaptación es sinónimo de hablar de prevención. Y la prevención tiene tres elementos fundamentales por los que hay que seguir apostando. En primer lugar, los sistemas de alerta temprana, hay que seguir mejorándolos, hay que seguir apostando por ellos. Uh-huh. Hay una pieza fundamental, que es todo lo que tiene que ver con la educación, formación y concienciación de la ciudadanía. Y el pilar básico, que es todo lo que tiene que ver con la ordenación del territorio. Tenemos que empezar a reorganizar y reordenar nuestros espacios urbanos para que sean más resilientes y más resistentes frente al impacto de los eventos extremos.
Planificar es obviamente imprescindible, y además una gestión de emergencias, ¿no? Ya que estamos frente a este cambio climático, saber cómo actuar.
Efectivamente, tenemos que planificar y ahí entra la palabra que antes te comentaba, ¿no? Tenemos que informar y concienciar a la ciudadanía para que también sepa cómo actuar, qué hacer en caso de inundación, qué hacer en caso de altas temperaturas, qué hacer en caso de vientos extremos. Y también reeducar a gran parte de nuestros gestores políticos para que interioricen que la variable riesgo es imprescindible para un contexto de sostenibilidad. Es inasumible que en el siglo XXI, en un país tan desarrollado como España, tengamos o sigamos teniendo tantos daños en pérdida de vidas y en pérdidas económicas asociados a eventos extremos.
Uh-huh. Muchas veces cuando, por ejemplo, hablabas de la Dana, ¿no? Dices, sobre todo la gente que es del lugar, dice, aquí tarde o temprano pasará algo, aquí tarde o temprano pasará algo. Y hasta que no pasa, no se toma cartas en el asunto, ¿no?
Así es. Y tristemente, en el ámbito de la planificación de emergencia, aprendemos a base de golpes. Y no solo en la inundación. Por ejemplo, las Islas Canarias tuvimos también un evento que causó muchos impactos, como con la erupción volcánica de La Palma, ¿no?
Cierto.
En el 2021. Uh-huh. Y solo aprendemos a mejorar cuando tristemente han pasado o sucedido cosas tan graves como estos dos hechos, ¿no? Por tanto, tenemos que adelantarnos. Afortunadamente, en la comunidad científica hay muchísimos trabajos donde se indican cuáles son las áreas de riesgo, qué impacto va a generar el cambio climático. La información está disponible y está desarrollada. Lo que pasa es que no está llegando al punto, digamos, a los encargados de la toma de decisión y no es un asunto prioritario, a mi modo de entender, ordenar y construir ciudades o espacios urbanos que integren el concepto de riesgo.
Claro, porque, por ejemplo, aquí no estamos acostumbrados a terremotos o movimientos sísmicos. En Cataluña cada vez lo estamos, pero seguramente cualquier terremoto de una magnitud en la escala de Richter un poco más alta de lo normal, seguramente caería el 90% de las construcciones, porque no se ha previsto en ningún momento de que pueda pasar como pasa en los Estados Unidos, ¿no? O en México.
Sí. Sí, al final estamos viendo otros modelos, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, incluso modelos de países menos desarrollados que nosotros, por ejemplo, Cuba o República Dominicana, que de cara a afrontar los huracanes, pues están muy preparados porque lo tienen muy interiorizado en su sistema de respuesta. Y en el caso de España, pues tristemente, cuando tenemos avisos naranjas, rojos, pues parece que cuesta que la población, en primer lugar, interiorice que bajo esas circunstancias de probabilidad, pues no hay cuestiones que no se deben desarrollar. La vida como la conocemos con un aviso rojo, pues no debería desarrollarse igual, ¿no? Uh-huh. Y eso al final es formación de la población, pero también de nuestros políticos, que al final son los que toman las decisiones en materia de protección civil y emergencia.
Pero lo que es vergonzoso, Abel, estarás conmigo en que, a pesar de todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el tema de la Dana, que es lo que tenemos ahí más reciente en la retina, ahí sigue lo mismo políticos, aquí nadie eche marcha, nos toman por tontos, porque dicen, no saltó la alarma, no saltaron las eso que te envían, ¿no?, de las alertas.
Sí, los avisos.
Y claro, a la población nos tratan un poco como tontos.
En muchos casos sí, es cierto que hay una parte de los políticos que son diferentes y creen y están interiorizados y están formados mínimamente en el ámbito de la protección civil, y si no están formados, al menos confían en sus técnicos de cara a tomar las decisiones oportunas, pero también hay un punto de reflexión más allá, ¿no? Y eso es cómo se articula nuestro sistema de protección civil, que al final la máxima responsabilidad se delega en la clase política. Mm. En muchos casos esos políticos pues no están formados, no son conscientes de que cómo funciona el sistema de protección civil, cómo se articulan las competencias, cómo intervienen los diferentes grupos operativos, quién tiene la responsabilidad en el momento de inicio de una emergencia, cómo se tienen que demandar medios y recursos a nivel nacional, etcétera, etcétera. Claro.
Y luego dar licencias, perdona, para construir en sitios que son zonas inundables. Ahora hemos aprendido en un mapa que se nos ha enseñado cuando pasó todo esto, cuáles son las zonas inundables. Y la verdad es que es para echarse las manos a la cabeza, ¿eh?
Es que efectivamente, lo que te comentaba, a nivel científico-técnico se saben cuáles son las áreas problemáticas. Es que es tan fácil que a un golpe de clic sabemos cuáles son los espacios con mayor alto nivel de riesgo frente a inundaciones. Y se ha permitido en este país construir en espacios muy próximos a zonas de alto nivel de riesgo, no solo de inundaciones, sino riesgo sísmico, sino riesgo volcánico, etc., etc. Y eso es el problema que tenemos hoy en día, más población, cada vez más elementos expuestos y más vulnerabilidad.
Está claro que la mano del hombre ha hecho mucho daño a la tierra. Hemos perforado excesivamente sin saber las consecuencias que luego tendría todo esto. Y obviamente está ese componente climatológico que ese, pues, depende en parte nuestra. En una parte sí y en otra no, que cuando hay un efecto meteorológico nosotros no podemos dominar sobre ello. Pero bueno, es un tema del que tenemos que estar preocupados, porque hemos tenido casos también, si nos vamos a Los Ángeles, el tema este de esos incendios, ahora posteriormente hay unas lluvias torrenciales, en fin, es un no parar, es un tema muy interesante y preocupante a la vez. Por eso hoy hemos querido hablar contigo, Abel López Díez, doctor de Geografía por la Universidad de La Laguna. Por cierto, bonito lugar La Laguna, ¿eh?
Un lugar maravilloso y qué precioso.
Suerte. Un beso, gracias.
Un beso y
hasta la próxima. Chao.
Chao, hasta la próxima.
La Linterna.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estás informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, sangría, Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón.
La Linterna.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Que no parlem cada dia d'ells no significa que no ens en recordem. Estic parlant de les famílies nombroses, que a veure les ailes, i n'hi ha moltes a Catalunya. Jo no sé si ha baixat, ja sabem que la natalitat ha baixat degut a les circumstàncies actuals. Òbviament, tenir un fill no és gens fàcil, no hi ha gaires ajudes. Avui en volem parlar amb la FANOC i concretament parlem amb el Raül Sánchez, que és el director d'aquesta d'aquesta associació que aplega a les famílies nombroses. Raül, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
No parlem cada dia, però ens en recordem cada dia de la família, no?
Sí, bueno, la família és allò que tenim tots i que, segons les enquestes, segueix sent el primer valor per tots els espanyols i catalans. Llavors és una cosa molt important a la vida de cadascú.
I per què els governs no li donen la importància que se li ha de donar quan, a més, estem en una època en què la població cada cop està més envellida, Europa s'envelleix, i no hi ha ajudes, no es fa res per que la gent tingui ganes de tenir fills, no?, i poder viure d'una manera holgada, entre cometes, ja m'entens?
Sí, bueno, això és una peculiaritat, jo diria, del nostre país, perquè realment quan un surt fora a les fronteres d'un altre país veu que la família està molt present a l'agenda pública, a les polítiques públiques, precisament també per això que dius, sí, perquè hi ha un problema gravíssim de natalitat a tot arreu i, bueno, i els governs estan fent el possible perquè les famílies puguin constituir, puguin tenir fills, etc. Aquí sembla que per un tema ideològic, perquè sembla que no sé què, el franquisme, la família, tal. Després altres perquè pensen que la família funciona sola i no necessita res més, no? Bueno, i amb això el que hem fet és afeblir moltíssim la família i sobretot crear un entorn en el que tenir fills ja no només és que no es facilita, sinó que fins i tot és hostil, o sigui, és contrari a aquells que volen tenir fills i que no es veuen com una aportació, com un valor social, sinó com un problema.
Ha baixat el número de famílies nombroses. Vosaltres teniu comptabilitzats a l'associació 14.000.
Bueno, 14.000 associats a l'associació. A Catalunya tenim 158.000 famílies que tenen el títol oficial de família nombrosa. El que sí que passa, o sigui, la xifra de títols s'anà augmentant, hi ha una contradicció aquí perquè augmenten els títols de família nombrosa, però en canvi hi ha menys famílies nombroses, no? Augmenten els títols perquè vam aconseguir canviar la llei i des de l'any 2015 el títol de família nombrosa es manté fins que el darrer fill fa 21 anys o 26. Uh-huh. Això vol dir que no caduquen com caducaven abans i es mantenen durant més temps i per això hi ha més títols que abans. Però, en canvi, el nombre de famílies nombroses està baixant com està baixant la natalitat. Ara estem a 1,1, d'aquí res ja arribarem a 1 i d'aquí res estarem com Corea del Sud per sota d'un fill per dona i anant en camí de l'extinció, pràcticament.
Així és. Escolta, vosaltres vau fer, ara no fa pas gaire, entre el gener i el març d'aquest 2025, una enquesta entre la gent que està associada, els 14.000 famílies, i li veu fer la pregunta: quina mesura us agradaria més que s'aprovi aquest 2025? Imagino que hi havia moltes opcions, en aquest cas crec que tres. Quines van ser aquestes opcions i què van dir que els agradaria que s'aprovés aquest 2025, les famílies nombroses?
Sí, bueno, vam escollir tres opcions que eren les opcions que precisament s'estaven parlant des del govern. Una era la reducció de jornada a 4 dies per setmana, mantenint el mateix sou, que era un tema que està molt, molt actual. Un salari mínim mensual, ara que s'havia augmentat també el salari mínim, o mig, si és a mitja jornada, per el pare o la mare que es dedica a la família, o sigui, exclusivament, o a treballar a la llar. O una prestació mensual universal de 200 euros per cada fill o filla, que també l'ha contemplat el govern, que si es pot ficar en els nous pressupostos. Realment, majoritàriament, el 57,4% va dir els 200 euros per fill cada mes, no? Que realment és el que s'ha demostrat a tota Europa que és el que funciona. O sigui, hi ha països com Polònia, que el van instaurar ja fa diversos anys, i bueno, realment ha sigut el país on més ràpid ha baixat a tota Europa la pobresa infantil, que tinguem en compte que aquí a Catalunya és el lloc i a Espanya que més ha pujat de tota Europa, no?
I què fa el govern entorn a això? Què diu la senyora Yolanda Díaz? Perquè hi va parlar.
Com tot com fan els governs habitualment en aquest país. Prometen molt i no fan absolutament res. Sobretot en aquests temes de família, perquè els problemes dels temes de la inversió que s'ha de fer en família és que els resultats arriben a mig o llarg termini. I els polítics el que volen són resultats ara, o sigui, abans de les properes eleccions, perquè si no, doncs no tindran vots. I això és aquí on caiguem, i és el que nosaltres per això reclamem, que hi hagi com un pacte realment social, un pacte de consens de país, per dir, mira, esquerra, dreta, centre, dona igual, aquest és un tema que ens afecta a tots, que no té cap ideologia, i que realment si volem reduir aquestes taxes tan elevades de pobresa infantil i si volem facilitar que la gent pugui tenir uns certs condicionaments per poder tenir els fills que vol, doncs fem aquesta prestació universal, perquè la prestació, o sigui, el tema econòmic ajuda, però ajuda més també el reconeixement. O sigui, quan es donen 200 euros universal a tothom que tingui un fill, estàs dient, valoro això com una aportació positiva a la societat i, per tant, doncs dono aquesta compensació econòmica, perquè és un problema de tots i entre tots hem de treure l'endavant aquesta família.
La veritat és que és una vergonya que el govern de Catalunya va treure aquella prestació quan es va suprimir el juliol del 2011 per el tema de la crisi econòmica amb la promesa de recuperar-la quan abans. Ja han passat 14 anys i encara s'està esperant, no?, perquè el percentatge de famílies nombroses i monoparentals en risc de pobresa i exclusió social segueix creixent cada any a Catalunya.
Va creixent. És una pena perquè jo vaig viure personalment la posada en marxa d'aquesta prestació universal i tot el seu desenvolupament, i realment amb això va ser pioner. Catalunya va ser pionera a Espanya, doncs, amb una prestació universal, a més amb la idea, com diu la llei de suport a les famílies de l'any 2003, que s'aniria augmentant en la seva quantia i també en l'edat dels fills per rebre-la. O sigui, recordem que era una prestació que rebia tothom universal amb fills de 0 a 3 anys i les famílies nombroses i monoparentals de 0 a 6 anys d'edat. Bueno, doncs això, amb la cosa de la crisi econòmica, la van suprimir i realment és tal com dius. O sigui, va ser suprimir-la i Catalunya comença a pujar al rànquing d'Espanya en taxes de pobresa infantil i ara mateix la comunitat que té les taxes més elevades i no s'entén perquè el govern de Salvador Illa, que es reuneix a Núria, que fa prioritats pel país, cap ni una d'aquestes prioritats inclou la natalitat i el suport a la família. I penso que per aquí anem molt equivocats, perquè ens estem jugant el futur molt seriosament.
Sí, sí, ens estem carregant que la gent pugui tenir família, no? Ara ja ens adonem que la gent ja s'espera, quan és bastant grandeta, tenir fills, i molts ja ho deixen passar perquè diuen és que no és viable, no?, amb els sous que es guanyen. I poques ajudes, com diuen a Girona, no anem pa bé.
Clar. Bueno, pensa que es parla molt d'inversió en infraestructures, que necessitem infraestructures, parlar dels trens i tal, però no es parla de la infraestructura més important que tenim, que és el capital humà, i que aquest està anant cap avall a una velocitat acceleradíssima.
Efectivament. Per la gent que vulgui formar part d'aquesta associació de FANOC, Raül, què és el que poden fer i quins avantatges té? Perquè no sé si ser part de l'associació té alguns avantatges per a aquestes famílies.
Bueno, nosaltres busquem que hi hagi algun avantatge, però realment el més important d'associar-se és que estiguem tots junts. O sigui, que les famílies nombroses ens adonem que els temes que afecten a les famílies nombroses o les lluitem junts, perquè hi hagi aquest reconeixement i aquesta valoració social, o realment mai ens en sortirem. Per això el més important és donar suport. Es pot trobar a la nostra web a internet, que és fanoc.org. Allà trobaran tota la informació. Estem oberts a totes les famílies nombroses, amb una quota realment molt petita, són 45 euros l'any, però bueno, també, i qui no pugui arribar, sempre donem, doncs pot ser fins i tot gratuïtament, però sobretot, ja dic, el més important és això, és donar aquest suport. Després sí que tenim alguns avantatges, com pot ser doncs ofertes i descomptes que fem amb el sector privat, que si aquí el govern no arriba, nosaltres sí arribem, i llavors un sí que pot estalviar-se molts diners, no sé, comprant al supermercat, comprant la roba, anant al cinema, comprar un cotxe, fer mil coses que necessites per viure com a família, que nosaltres procurem buscar aquests descomptes, aquestes ofertes i aquest estalvi, que tota família nombrosa sap que sempre que va comprar alguna cosa, la primera pregunta és, bueno, hi ha descompte per família nombrosa?
Sí, sí, sí.
Doncs això també ho treballem nosaltres.
Don Raül Sánchez, director de FANOC, enhorabona per la tasca que fas, que feu des de la FANOC, famílies nombroses. Nosaltres també ens afegim a aquesta prestació universal pels fills a càrrec. Sisplau, ajudes, ajudes, que el món s'acaba, que ens quedarem sense ningú, ja no per treballar, que també, sinó que necessitem, o sigui, ens estem carregant el més important, i que és la família i tots els valors. Raül Sánchez, moltes gràcies i enhorabona. Bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bona tarda. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Donaciones en caritascatalunya.cat o en el Bizum 38031. El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission Internacional. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero como demasiado, pero o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable, que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Les 7 de la tarda, 50 minuts. Estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. I posem la mirada un dia més a l'incendi de Paüls, al Baix Ebre, que en les pròximes hores es podria donar ja per controlat. I malauradament s'ha cobrat una víctima. És un bomber, membre de l'equip de prevenció activa forestal del Parc de Granollers. És la unitat que presta servei al grup d'actuacions forestals. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, aquest migdia, mentre intentava consolidar el perímetre d'aquest incendi en una zona escarpada del flanc dret entre Paüls i Alfara de Carles, per causes que s'estan investigant, doncs ha caigut per un desnivell d'uns 20 metres. L'han traslladat en helicòpter a l'Hospital de Tortosa, on ha acabat morint. S'ha obert una investigació, com deia, per esclarir les circumstàncies d'aquest fatal accident. I mentrestant, el govern s'ha compromès a desplaçar-se als municipis afectats per aquest incendi de Paüls per ajudar les persones afectades a fer els tràmits de cara a ajudes o assegurances. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, s'ha reunit aquesta tarda amb alcaldes de la zona. El govern enviarà també brigades per ajudar a netejar camins, retirar arbres cremats o reomplir basses en previsió de nous incendis. El que demanen els alcaldes és, sobretot, més llibertat d'acció, menys burocràcia, perquè els propis municipis puguin actuar al bosc. És la petició que feia l'alcalde de Xerta, Roger Avinyó.
Donar més llibertat, per dir-ho d'alguna manera, a les administracions locals a l'hora de poder fer aquesta gestió forestal, no? Que no hi hagi tantes limitacions, no hi hagi tants controls, no hi hagi tanta burocràcia, que és el que sempre ens queixem. D'altra banda, en el cas de Xerta, no, perquè no estem dintre del parc natural, però sí que els altres municipis que estan dintre del parc natural dels esports tenen este greuge que encara els dificulta molt més la gestió de tots aquests espais a l'hora de emprendre accions de protecció dels boscos, no?
I encara parlant d'incendis, dues entitats ecologistes, Ipsena i Ecologistes de Catalunya, han denunciat al Departament d'Agricultura i als agents rurals davant de la Fiscalia de Medi Ambient. Els acusen d'irresponsabilitat en l'incendi de la setmana passada a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que va cremar, recordem, unes 5.000 hectàrees. Segons aquestes entitats, el dia de l'incendi hi havia actiu el Pla Alfa 3 per les condicions de calor i humitat, però es va rebaixar a Alfa 2 per permetre l'activitat de les màquines recol·lectores de cereal. L'espurna d'una d'aquestes màquines hauria provocat després l'incendi. Joan Vázquez és el secretari general d'Ipsena.
Només calia aturar temporalment aquestes activitats, no prohibir-les. Nosaltres no tenim res en compte dels pagesos. Els pagesos seguen perquè algú els hi dona autorització. Algú irresponsable, algun piròman, com és en aquest cas el propi Departament d'Agricultura, com el Servei Central dels Agents Rurals.
Hem de dir que amb la mort d'un efectiu dels bombers aquesta tarda a Paüls, ja són 3 les víctimes en incendis en el que portem d'estiu a Catalunya. En l'incendi de la Segarra, recordem, van morir un ramader i un treballador.
I des del 15 de juny, que és quan va començar oficialment la temporada de bany, han mort 8 persones ofegades a les platges catalanes, en les que s'han d'afegir 2 a piscines i una més a aigües interiors. Protecció Civil ha posat en marxa la campanya Bany Segur, Estiu Tranquil, justament per conscienciar de que no es pot abaixar la guàrdia.
Exacte, hi ha recomanacions bàsiques que s'han de tenir en compte encara que estiguem de vacances, que nens i persones grans no es banyin sols, informar-se de l'estat de la mar o no banyar-se després de consumir alcohol. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que es pot gaudir, però amb seguretat.
I això ens porta a haver de remarcar molt aquells consells que són necessaris
per evitar, sobretot, doncs la situació d'inseguretat que es pot donar davant d'un moment que és tranquil, que és festiu, que és per poder gaudir de les vacances, o si no tens vacances, doncs per poder anar a estar doncs una estona a la platja i gaudir del temps de descans, i malauradament haver doncs de lamentar una vida, no?
Doncs molta precaució. Ja ha passat més d'un any des de l'enfondrament d'un edifici al carrer Canigó de Badalona i que va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquest sinistre es van revisar l'estat de molts altres immobles similars al voltant del carrer Canigó, que també tenen deficiències estructurals.
Sí, l'alcalde Xavier García Albiol ha recordat avui que l'Ajuntament ha col·laborat econòmicament a l'apuntalament d'edificis, en redacció d'informes i projectes d'obra, i en aquest sentit acusa el govern de deslleialtat i mala fe per proposar que Badalona avali també uns crèdits de l'Institut Català de Finances. L'alcalde de Badalona també apel·la a la responsabilitat que tenen alguns propietaris que tenen els pisos llogats i que, per tant, tenen l'obligació de mantenir-los en condicions de seguretat.
Més informació a Cope Catalunya i a la xarxa social X i Facebook. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adéu, fins demà.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes llevando siempre lo mejor del campo a tu casa.
I el millor dels esports en la cadena COPE amb Albert Díaz. Bona tarda, Albert.
No dubtis, Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom.
Bueno, Ter Stegen
s'ha
presentat a la feina amb el Barça.
Abans d'hora, com ahir ho van fer Joan García, Araujo, ho va fer Andreas Christensen, ha tornat avui. També hem vist a Gavi i són dies importants, no només perquè comença el degoteig de jugadors abans del que els hi toca, que és diumenge, quan arrenca oficialment la pretemporada, sinó perquè estem pendents de moltes reunions al voltant de Ter Stegen. Potser una amb Deco, potser l'altra amb Flick. Helena Condis, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda. Avui ha estat un dia important a la ciutat esportiva perquè s'ha presentat per sorpresa Ter Stegen. Ha retallat 3 dies les seves vacances per incorporar-se abans als entrenaments. Allà a les instal·lacions del Barça s'ha trobat amb Deco, però no han mantingut cap reunió. En principi s'han emplaçat a veure's demà. Hansi Flick també hi estarà present. Avui arriba a Barcelona de les seves vacances i allà posaran les cartes sobre la taula. El Barça li explicarà a Ter Stegen que han fitxat a Joan García, amb qui avui per cert ha coincidit perquè sigui el primer porter, i que el suplent seria Chesney, que acaba de renovar fins al 2027. A partir d'aquí serà el porter alemany qui decidirà, i es trobaran a un Ter Stegen que, insistim, pel que ens diuen des del seu entorn, es manté ferm a la seva voluntat de seguir, de lluitar per la titularitat, perquè creu que pot donar un rendiment espectacular, un rendiment òptim, i no està disposat a perdonar-li cap dels 3 anys que té signats al Barça ni diners, perquè assegura Ter Stegen des del seu entorn que ja van diferir part del seu sou per ajudar econòmicament al club.
Molt bé, gràcies, Condis. Així està el cas Ter Stegen. De la porteria del Barça hem parlat avui a Esports Cope amb Felip Ortiz, que és l'actual entrenador de l'Inter Escaldes d'Andorra. Ahir es va estrenar la Champions a camp d'un campió d'Europa com és l'Steaua de Bucarest. A l'anada d'aquesta primera ronda prèvia va perdre 3-1, el dimarts torna a jugar a casa, però és que el Felip Ortiz va defensar la porteria del Barça, el futbol base, i va ser entrenador de porters també del conjunt blaugrana, i li hem preguntat pel fet de la convivència Joan García-Ter Stegen.
Uf, és que és complicat, perquè a mi Ter Stegen m'encanta i feia molt de temps que el Barça no tenia un perfil amb el model de joc com és Ter Stegen, no? Com a porter, si me preguntes per Di Marcia, pues com a porter amb Espanyol ha demostrat que és un gran porter, però s'ha de demostrar que amb el context del Barça o amb el model del Barça encaixa, no? Aquest és el dilema que jo crec que tothom ho té, no? Per qualitat jo crec que les té, però bueno, hem vist uns altres porters que han arribat amb molt de qualitat i després el model se l'ha fet costa amunt, no?
Veurem si es queda Ter Stegen. De moment el mercat de fitxatges no es tanca fins a finals del mes d'agost.
I presentacions en l'Espanyol.
Sí, 2 cares noves i un que continua cedit pel Villarreal. Els detalls amb Raül Urgell.
Un matí carregat a la sala de president de l'RCD Stadium amb la presentació de 3 jugadors. 2 cares noves, el porter Dimitrovic, el davanter Quique García i una cara coneguda amb la tornada del lateral Carlos Romero. Tots 3 s'han mostrat molt feliços per arribar a l'Espanyol, però n'hi ha un que compta amb més pressió que la resta després de la sortida de Joan García al Barça. D'aquesta manera afronta Marco Dimitrovic la seva arribada a l'Espanyol.
Yo no vengo aquí para sustituir a Joan, vengo de portar todo lo que depende de mí, ser mejor Marco que puedo y ayudar al equipo que cumple todos los objetivos.
La L'altre jugador que arriba per primer cop al club perico és Quique García, el davanter que va fer 13 gols la temporada passada amb la samarreta de l'Alavés. Està molt content d'arribar a un club històric de primera divisió. Els jugadors han estat acompanyats de Maoyer, el CEO del club, i Fran Garagarza, el director esportiu. Tots dos han parlat abans de la presentació dels fitxatges. Garagarza assegura que poden arribar més incorporacions. I d'altra banda, els rumors de si el club està en venda, el CEO Maoyer ha dit que ells tenen ambició de continuar creixent, però que, com a la vida, tot està en venda.
Això és evident, perquè és una realitat. Demà, dia important també a l'Espanyol, perquè demà es presenta un perico que torna a casa, on es va formar, perico de cor, Ramon Terrats. Demà serà presentat com a jugador de l'Espanyol.
Bueno, aquestes i d'altres informacions, ja sabeu, a Esports Cope, i al llarg de tota la promoció de Cope, perquè allà està la informació dels esports, entre d'altres. Albert Díaz, moltes gràcies.
Gràcies, fins demà.
I fins aquí hem arribat amb la linterna de Cope Catalunya i Andorra d'aquest dia, en el que hem parlat malauradament de la mort d'aquest bomber a l'extinció de l'incendi al Baix Ebre. Tornem demà. Salutacions de la Montse Rodríguez. Ara arriba la linterna amb Ángel Exposito.